sa gent, Déu que sa gent està empenat. Hem arribat a les 9. Ara resumim els temes més destacats d'aquest matí de divendres d'aquí a mitja hora. A les 9 i mitja comença la conferència sectorial d'infància i adolescència per abordar el repartiment dels menors migrants que arriben a territori espanyol sense acompanyament adult per tal d'alleugerir les comunitats més afectades. Es preveu que es voti una nova transferència dotada amb 1,2 milions per a la comunitat.
Recordem que el govern de les Balears no està d'acord a haver d'acollir-los a les illes, argumentant que el sistema està tensat amb més de 200 menors per damunt de la seva capacitat. Una situació que, segons l'executiu, amenaça de col·lapsar el sistema de protecció de menors. La consellera de Famílies i Benestar Social, Sandra Fernández, assistirà de manera presencial a la sectorial que, com dèiem, comença a les 9 i mitja i tindrà lloc al Ministeri de Sanitat a Madrid.
La grip s'avança un mes enguany a les illes. Els experts alerten que la malaltia respiratòria que més afecta és la variant A, justament la que afecta més a la gent gran.
Segons el darrer informe de Salut Pública, fins la setmana passada hi havia 14 casos actius per cada 100.000 habitants, així que, tot i no ser una epidèmia, les Balears els casos pugen a un ritme quasi frenètic. Per això, fan una crida a la població a vacunar-se.
Si el virus ja circula, evidentment hem d'intentar vacunar-nos el més aviat possible, perquè estem protegits quan el virus definitivament exploti i faci una ona epidèmica, que probablement el ritme que va, si no s'atura, serà a mitjans de novembre, finals de novembre, probablement un mes abans del que li toca.
La campanya de vacunació està en marxa i basta demanar cita prèvia al centre de salut.
Avui comencen a Calvià les demolicions de dos antics establiments turístics, l'Hostal Colón de Peguera i l'Hotel Teix de Magaluf.
En declaracions fa un minut a l'informatiu matí, el batle de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha confirmat que els solars es destinaran a esponjar la zona amb 14 places d'aparcaments a Peguera i un gran parc en el cas de Magaluf. Amb dos edificis obsolets i tancats des de fa anys, s'han pogut comprar i ara enderrocar amb fons europeus dels Next Generation.
És un fet històric, perquè les primeres demolicions que se fan en aquest segle XXI és un fet que marca un impuls i una tendència i cap a on volem anar, de recuperar espais per la ciutadania, pels turistes que molt visiten.
Núria García, de Més per Mallorca, és la nova batlessa de Capdepera. Va prendre possessió en un pla celebrat a Iora Baixa i substitueix així a la popular Mireia Ferrer en el càrrec.
És en compliment del polèmic acord entre els ecosobiranistes i el Partit Popular per treure la vara municipal al PSIP després de 16 anys. El pacte no va agradar a les direccions dels partits perquè el trobaven antinatural. Dos anys i mig després asseguren que entenen la singularitat del poble. És la nova batlessa Núria García.
Volen continuar creant una Capdepera sostenible, arrelada, viva, que creixi en respecte per la terra, per la llengua, la cultura i la gent que l'habita.
I a Menorca, la UNESCO es posiciona obertament contra la finalització de l'enllaç a doble nivell de Rafal-Rubí per l'impacte negatiu que tindria en les navetes talaiòtiques, un dels elements que formen part de la Menorca talaiòtica com a patrimoni mundial.
El Consell de Menorca haurà de cercar alternatives a les obres si no vol posar en risc la catalogació de Menorca talaiòtica com a patrimoni de la humanitat. El secretari del PSOE, Pepe Mercadal, i Esteve Barceló, de Més per Menorca, reclamen actuacions respectuoses.
Tenim molt clar que hi ha d'haver una solució, perquè aquell tram no és segur. És a dir, hem de reformar aquell tram, però ho han de fer d'una forma respectuosa en l'entorn i amb el patrimoni arqueològic.
Aquesta declaració de patrimoni mundial, hi ha uns requisits que s'han de complir, no s'ha donat compliment en allò que se demanava i estan posant en risc aquesta declaració.
Són les 9 i 4 minuts, tot d'una comença el programa al dia. Amics, que passeu un bon divendres.
Més informació a ib3notícies.com.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El dia, amb Marta Grau.
Bon dia, benvinguts al dia. Són les 9:05, 16 graus de temperatura en aquest moment, a una lleu de ballada de temperatura respecte als dies anteriors. No sabem si pot tenir a veure o no, però entre els canvis de temps, les oscil·lacions de temperatures, la grip s'ha avançat un mes enguany aquí a les Illes. Els experts alerten que la malaltia respiratòria que més afecta és la grip A, que és sobretot la que influeix a la gent major. Per això fan una crida a la població a vacunar-se. Segons el darrer informe de Salut Pública, fins la setmana passada hi havia 14 casos actius de grip a les Illes per cada 100.000 habitants. Els residents d'Eivissa, en aquest cas, són els que més la pateixen, seguit dels de Mallorca, després Menorca i, per acabar, l'illa de Formentera. De fet, la taxa d'ingressos per malalties respiratòries a l'Hospital de Son Espases ha estat de 12 casos per cada 100.000 habitants. Com dèiem, ens trobem davant unes jornades que el temps no acompanya del tot, i prova d'això va ser el dia d'ahir, tot i que avui, Joana, sembla que podríem definir-ho com dia de petita treva abans de la tempesta posterior.
Sí, per dir-ho d'alguna manera. Però només per avui, Marta, bon dia. L'AMR activarà els avisos demà per forts vents i també per pluges. Aquesta jornada es torna a reunir el Comitè Tècnic d'Emergències, que declara, ja ho sabeu, el nivell de les alertes cada vegada que hi ha un episodi d'aquestes característiques. El cap del Departament d'Emergències, Aurelio Soto, tot demana, això sí, prudència i molt de seny per dissabte, per demà, que serà un dia bastant complicat. Recordem que ahir va ser també un dia difícil, les Balears s'aixecaven amb molta de pluja i vent fort, una línia de tempesta va deixar més de 70 incidents, la majoria per la caiguda d'arbres o també per inundacions. Mallorca ha estat una de les illes que més ha patit els efectes d'aquest mal temps d'ahir. Al municipi de Calvià, per exemple, se varen registrar fins a 45 incidències per caiguda d'arbres, el més espectacular, el d'un pi que el vent va tomar damunt una escoleta de na burgesa. A Palma varen caure fins a 30 litres per metre quadrat i varen tenir ratxes de vent de fins a 100 km per hora.
Els bombers de Mallorca també varen atendre diferents incidents per inundacions de baixos, cotxes atrapats per l'aigua i també infraestructures malmeses pel vent. Situació, però, complicada també la que va tenir lloc a les Pitiüses ahir.
Sí, la veritat és que s'acumulen també episodis de pluges en aquests darrers mesos a les Pitiüses. A Eivissa es va inundar el barri d'Espretet d'Eivissa amb aigües fecals i es va haver de tallar la carretera de l'aeroport. Al veïnat d'aquest barri vicenc, que es varen trobar els carrers plens del que deien, de restes fecals i una pudor insuportable, un aiguat que ha causat inundacions en alguns negocis de la ciutat. I el veïnat també han tornat a manifestar la necessitat de netejar el clavegram per tal d'evitar el que va passar i aquesta situació i que repeteixi cada vegada que plou. En punts com l'aeroport varen caure 29 litres per metre quadrat en una hora i a Formentera es van registrar ratxes, en aquest cas de vent, que van arribar als 92 km per hora. Una situació complicada a les Pitiüses que, tan sols, recordem, com dèiem, fa un mes vivien els efectes d'una gran borrasca.
L'actualitat també, a banda de la meteorològica, ens du a França, on el govern ha ordenat la suspensió temporal de la plataforma xinesa Shein, després de descobrir-se que s'hi venien, entre d'altres productes, pepes sexuals, però amb aparença infantil.
Sí, Marta, una decisió contundent que arriba el mateix dia en què la marca obria la seva primera botiga física a París entre protestes, càmeres, molta polèmica i també llargues cues de gent que hi volia comprar. Parlem d'una plataforma global amb milions d'usuaris que no només ven roba a baix cost, sinó també que ven objectes de tota casta. Ara, sota sospita, Shein haurà de demostrar que compleix amb la legislació francesa i europea sobre el contingut pornogràfic, protecció de menors i comerç electrònic. Com a darrera notícia, o darrera hora, podem dir que de moment han retirat aquests productes. Ja, si fèiem en el cercador una recerca d'aquests productes, ja no els trobam. Però el debat va molt més enllà d'un escàndol puntual. Es parla de la banalització de la sexualitat, de la cosificació del cos femení i infantil i de com internet ha obert la porta a formes de consum que difuminen els límits morals i legals. Avui parlarem de tot això amb el sociòleg Lluís Ballester.
9:09, sempre és el nostre moment perfecte per descobrir quina és la que trobam pot ser perfecta frase del dia.
Així és, Marta, bon dia. Avui la frase és d'Albert Camus, l'escriptor francès compliria 112 anys si fos viu, i va dir que la llibertat no és més que una oportunitat per ser millors.
Y se marchó y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó.
A Ara toca de que parla tothom, que podria ser de que la gent d'aquest programa ja té una edat, no?
Per exemple.
Ja per la tria musical que...
Nosaltres hem d'il·lustrar una frase que digui Libertat i tenim...
Però mira que hi ha cançons.
Un velero llamado Libertat o Libertat s'anirà de Harxa, de les primeres eleccions democràtiques de l'estat espanyol. Nosaltres som així, ja tenim una edat.
Molt recents i molt noves, però no és d'això del que parla tothom. De què és exactament, Xisco Nadal?
Idò, avui tothom parla del Batle de Nova York, en Zoran Mamdani, que resulta que és accionista de l'Oviedo.
Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día, sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga.
Ja vos contàrem que Zoran Mamdani ha fet història i s'ha convertit en l'edil més jove de la Batlia de Nova York, que des de 1892 no tenien un batle tan jove i en el primer musulmà que accedeix en aquest càrrec. I ara que l'han situat al mapa, cada dia es comparteixen noves informacions. Des de jovenet sembla que tenia interès pel futbol. De fet, segons ell mateix explicava, havia jugat al seu institut. Però ara ve la part curiosa. Quan tenia 21 anys, Mamdani va comprar accions del Real Oviedo, el club asturià que aquests darrers anys ha viscut moments complicats. Ara s'ha recuperat un tuit que ara veus en pantalla, de dia 9 de novembre de 2012, on diu que acaba de comprar una acció. Som, pot ser, el primer accionista del Real Oviedo establert a Maine, i feia relació en aquesta campanya que es va posar en marxa SOS Real Oviedo quan demanava ajuda, i el club mateix va felicitar-lo després de la victòria electoral també amb un missatge, i li va dir enhorabona per la teva victòria, des d'avui Nova York ja té una mica més de blau del Real Oviedo. Relacionat amb el futbol, hem de dir que una de les línies de campanya de Mamdani va ser que abans que no arribi la Copa Mundial de la FIFA 2026, que es celebrarà als Estats Units entre d'altres països, ell ha plantejat que la FIFA ha de reservar una part de les entrades per als residents de Nova York i que ha d'haver un descompte del 15% de la taquilla per ells. No sé què vos sembla aquest nou batle, que ja demana descomptes per un tema que li toca a ell de prop, com és el cas de futbol.
Home, no només això, ha fet un parell de declaracions de coses que ja vol començar a implantar, que no sé si la gent de Nova York diran directament que se converteix en el primer batle autènticament del poble, perquè allò que de moment planteja és plantejar mesures en favor de la gent d'allà, del poble.
De la ciutadania.
De la ciutadania, òbviament.
Tot tenia un punt romàntic, no?, quan saps que un club ja gairebé està a punt d'enderrocar-se, que tu compris accions per mirar de reviscolar. No sé si teniu aquests gestos romàntics en qualque cosa en particular. Marta Garau.
T'ho descriuré en dues frases. Tu saps la típica, que a més és una frase molt cinematogràfica, de sempre he confiat en la bondat dels desconeguts.
Tu sempre has estat el nostre Blanche Dubois.
I d'aquí podríem afegir, sempre he confiat a la gent que defensa les causes perdudes. M'encanta. Per què no? Apostar per una causa, apostar amb aquest romanticisme en què ho ha fet el batle de Nova York. Crec que la gent necessita perfils polítics així, sens dubte. M'encanta, fan.
I tu, Ferrer, sents qualque causa perduda?
Sí, en té moltes, però a mi el que m'ha cridat l'atenció és que això que deia que els residents tinguin un descompte no se podria aplicar aquí, a nosaltres dins d'una europea, perquè m'ha recordat que hi va haver un turista que se va queixar perquè pel tren de sol, jo no sé si ho recordeu, sí. Els residents tenien descompte en comparació amb els turistes, i Unió Europea li va donar la raó dient que com a Unió Europea tots han de tenir el mateix preu. Per tant, aquí no, aquesta iniciativa no la podíem practicar, o s'hauria de refer la votació.
L'espai Schengen té les seves servituds. Com diria la gran Maria Teresa Campos, que de vegades la citam aquí, los cargos con sus cargas.
Però sí.
Ara vol Europa...
La citam cada setmana.
Sí. També, perdona, per mi és un referent, Simone de Beauvoir, Marta Garau i Maria Teresa Campos són els meus tres fars guia de la meva vida. No me n'amac.
Mare meva.
Crec que la Marta volia afegir qualque cosa al respecte.
No, demanaves si d'alguna manera nosaltres hem tingut alguna causa perduda per ser que hem volgut apostar o hem volgut d'alguna manera recolzar, no? Jo sí que entenc una i m'agradaria dir-ho, perquè a vegades no som conscients de com les entitats ajuden. En el meu cas, per exemple, una de les vegades que la meva predina estava ingressada vaig presenciar com la visitava la Sonrisa Mèdica, els pallassos de la Sonrisa Mèdica. Ell es va estava molt contenta d'aquella visita perquè estava molt malalteta i, això fa molt d'anys, va ser en un moment en què la Sonrisa Mèdica estava a punt de desaparèixer i vaig pensar que era intolerable, no? Des de llavors en soc sòcia, perquè penso que si una cosa poden fer pallassos com aquests de tornar un somriure a una persona malalta, no podem fer més que ajudar-los perquè no desapareguin, no?
Ahir ens varen visitar.
per cert.
Sí, ai, dimecres.
Dimecres.
Que eres dia dels pallassos.
Idò, tothom a la lluita per les causes perdudes. I això no és una causa perduda, perquè està forrada, per tant, no necessita ajuda de ningú, vos he de dir, però no poden deixar de comentar que, a la fi, Lux, el nou treball de Rosalía, ja ha sortit oficialment al mercat. És a dir, ja no cal
ja anar a la
dark web.
Ja m'han befat i n'he l'escoltat, Paula Rosalía.
És a dir, és aquestes coses, a vegades sí, és hype, té això.
Me sap greu, però ja m'han befat i ni he escoltat cap cançó.
Per tant, no posant-se cançó?
No, sí.
Que m'ho ha demanat Marta Garau.
Sí, per favor,
el
manco per acabar aquest sumari.
M'estranyava que en Ferrer n'has en compte dels desitjos d'anar Marta Garau. Sona Relíquia, aquesta nova cançó de Rosalía que forma part d'aquest Lux.
Y mis ojos en Roma. Crecí y el descaro lo aprendí. Pura por Barcelona.
En la música de Rosalía començam aquest programa i amb la bona companyia de Facundo Tenaglia als comandaments tècnics, Robert Mercè, Valentín Iconaro, Albert Borràs i Yolanda Ruiz en la producció. D'aquesta manera ja començam, podríem dir, pràcticament el cap de setmana.
La sonrisa en UK. Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Coge un trozo de mí, quédatelo pa' cuando no estés en tu reliquia. Soy tu reliquia, seré tu reliquia. Perdí la fe en DC y la amiga en Bangkok. Mal amor en Madrid y en México el blond. La mala hostia en Berlín y el este en Granada. Perre nació el coraje, pero el cielo nació en Buenos Aires. En Japón lloré y mis pestañas de silé. Y en la ciudad de cristal.
De dilluns a divendres a les 9, al dia. IB3 Ràdio.
Comença la nostra tertúlia. Puc saludar els periodistes. Sánchez Galvín, bon dia.
Bon dia.
Quique Oñate, José Luis Miró.
Què
bon
tal,
dia.
Com estàs?
Començam la jornada abordant els temes de l'actualitat d'aquest divendres. Cita destacada avui pel futur immediat dels menors migrants que arriben a territori espanyol sense ser acompanyats per una persona adulta. Avui el Ministeri de Joventut i Infància reuneix a les comunitats autònomes a la conferència, la primera, recordar en presencial, d'ençà que es va posar en marxa el mecanisme per la reubicació d'aquests infants, i serà la consellera de Famílies i Serveis Socials, Sandra Fernández. Les Balears, ja ho sabeu, s'oposen al repartiment dels joves estrangers i està previst que es voti una nova transferència d'1,2 milions per la comunitat. Els menors no acompanyats, de nou en el punt de mira, José Luis.
Bueno, estamos en la discusión de si las comunidades que reciben flujos migratorios tienen que ser también receptoras de estos menores, o si tiene que ser, o todo lo contrario, tienen que esos menores emigrar a otras comunidades. Bueno, yo creo que aquí la discusión, aparte de que creo que es lógico que quien tiene problemas para dar servicio o dar los mínimos cuidados que requieren estos menores en sus propias comunidades, lo lógico es que si hay un reparto, pues ese reparto fuera a la inversa. Pero en cualquier caso, llegado al punto de que tuvieran que repartirse, lo que hay que garantizar es que se les puede dar la atención que requieren. Eso es fundamental, de ahí que no sé si ese 1,2 millones, que puede sonar a mucho, tiene realmente luego, llevado a la letra pequeña, es una cantidad suficiente.
Bé, a la darrera reunió que es va tenir, que no es va poder convocar bé per falta de quòrum, perquè les comunitats autònomes del PP van donar plantona a la ministra perquè consideren que el repartiment no està ben fet i que no hi ha un diàleg entre el govern central i les comunitats autònomes, també es va aprovar una altra partida, ara no me'n record, però sí que també era una altra partida per a les Balears. Eren en conjunt amb Canàries, Ceuta, Melilla i Balears, 22 milions d'euros. Vull dir que el govern sí que està fent aquesta transferència de diners, però no sabem si realment és suficient per donar per donar una atenció preferent a aquestes persones. Perquè moltes vegades xerram, no, de repartiment com si fossin paquets, no? I sembla que són paquets, no? O xerram sempre de les xifres econòmiques, però són persones no acompanyades, que són menors, que han partit d'una situació molt delicada en el seu país, i els hem de donar una atenció humanitària. Clar, quin és el problema? Si hi ha realment entre les diferents comunitats autònomes governades pel Partit Popular i el Comerç Central governat pel Partit Socialista no es posen d'acord, com podem plantejar una visió unitària davant Europa? Que realment és un problema que és europeu, ho hem dit en diversos pics en aquesta tertúlia. De res no serveix arribar, per exemple, un pacte que no el tenim sobre el repartiment de menors migrants, si després ni tan sols tenim un pacte sobre les fronteres del propi país. I tenim dos models molt diferenciats. El del model de la dreta, de Vox i PP, ho tenim clar, però el model de l'esquerra jo no sé quin és. O sigui, no sé exactament quina és la proposta que té Sumar, que té PSOE i les altres esquerres d'aquest país per intentar solucionar el problema de la migració. Sembla que la solució és fer com que no existeix i simplement quan arriben les persones intentar repartir-les en el país.
Mhm. Sí, no, bueno, la lectura de que s'organitzi això ara té dues, no?
I sobretot quines conseqüències podrà tenir, no? Igual, clar, que la primera va suposar, evidentment, que les comunitats, ho recordaven anys, i governades pel Partit Popular, no, i varen decidir no anar-hi.
Clar, perquè ara sí, no? Vull dir que ha canviat realment perquè ara se puguin reunir. No sé, jo, la primera que se me pot ocórrer és que en aquell moment, durant l'estiu, va ser el tema estrella, a nivell mediàtic, perquè, clar, en aquell moment pues, hi ha menys notícies, és un moment molt bo per vendre això, és quan també hi ha més arribades, evidentment, ara n'arriben menys. Però, bueno, què ha canviat realment des d'aquell moment que no se va poder celebrar ara? Pues, segurament pues, els tempos polítics, no? Però, bueno, en tot cas, és una bona notícia que se reuneixin ara i que s'intenti avançar. Ho veig complicat. No sé si el que proposava Miró de tema de que les comunitats que no tenen fluxos migratoris pues, podrien rebre més. Estic pensant, per exemple, en Castella-La Manxa, Castella i Lleó, no? Galícia, que no tenen una arribada...
És que hi ha dues coses. Una és... esto es un parche. Es decir, sí, es que esto, claro, no deja de ser un parche, es decir, que nadie crea...
¿La inversión te refieres?
No, la inversión no, me refiero, estamos hablando de una circunstancia del fenómeno migratorio que es puramente un parche, que es decir, hay unas personas con unas necesidades urgentes que han llegado a nuestro país y que por su condición de en fin, más vulnerables porque son menores, requieren una atención especial humanitaria y entonces hay que encontrarles un sitio y encontrar dinero para darles la atención que tienen. Pero esto, como bien decía Angie, no resuelve el problema de migratorio. Entonces, dentro de la negociación de lo que es esta parte muy pequeña de lo que es el gran problema, pues parece lógico que si tú... Es decir, nosotros decimos, es que nosotros somos una frontera europea. Bueno, nosotros somos una frontera europea, pero somos también la frontera española de la que seguramente es la principal ruta de migración en este momento. Quizás Canarias y Baleares. Entonces, bueno, pues parece lógico que quienes están recibiendo esa presión directamente sean los que distribuyan, no los que asuman de otros sitios.
¿Podría haber una intención de apropament? Porque recordamos que cuando...
Yo creo que se hace política con esto, porque al final...
Yo digo porque la ministra va a cualificar como de manca de respecte. Que
al
no
final, tú oyes a los políticos y tú no les oyes hablar sobre la resolución verdadera del problema. Vamos a reunirnos, vamos a ver cómo lo podemos hacer, si, que es justo, a ver si lo que yo estoy planteando aquí se puede poner encima de una mesa y alguien dice, esto es justo o no es justo. No, esto es racismo, esto es fascismo, esto es que quieren promover la invasión musulmana. En fin, si todo el mundo está en esos brochazos gruesos, pues entonces el problema no podemos, es decir, que no se va a acabar resolviendo desde luego en esos términos o en esa acotación de los argumentos del debate, ¿no?
Des de juliol no s'havien reunit de forma presencial per abordar aquesta qüestió, per això vos demano sobretot si seran importants les conclusions.
Pero yo, es que hay una, realmente fue muy polémico en su día, porque dentro de las negociaciones para las mayorías parlamentarias y tal y cual, se utilizaba esto como moneda de cambio, es decir, dijo Cataluña, no, yo no quiero. Y entonces aquello a la izquierda en un principio le pareció bien porque en aquel momento necesitaba pues el apoyo de Junts o de los partidos nacionalistas catalanes. Entonces, claro, si esto al final se polititza tanto este assumpte, és irresoluble.
Bueno, i no solo, no només va dir Junts que no volia, sinó que es mostrava orgullós perquè havia aconseguit que no arribessin menes a la seva comunitat autònoma. Vull dir que no només és una negociació, perquè tu, Ventura, pots dir, bueno, jo faig una regla de 3 i jo tinc X menors migrants i crec que Catalunya té una pressió suficient i que no han de venir més menors migrants a la meva comunitat autònoma, i ho pots argumentar amb números, vale? Però és que ells van fer política amb això, o sigui, van treure... van treure
Però el PSOE se dejó querer.
Sí, bueno, però hi ha part de l'esquerra que ho va criticar i va pensar que això era una pràctica que era xenòfoba o racista, perquè semblava que no volien, i perdó per l'expressió, no volien morralla a la seva comunitat autònoma, perquè era el missatge que donava Junts. Per què donava Junts aquest missatge? Perquè s'ha correlat per Aliança Catalana. I per tant, li interessa donar aquest missatge per reforçar aquest nacionalisme més extremista que representa Aliança Catalana. Per tant, el problema està en que es polititza el problema i que ens oblidem que darrere dels números hi ha persones.
Mm-hmm. Què se debatrà avui o què s'abordarà? El Real Decret de l'Acolliment, que estableix les garanties comuns per als centres de menors en base a les normatives de l'Organització de Nacions Unides, i també les recomanacions del Consell d'Europa. També s'aparlarà dels protocols sobre els menors desapareguts. Tindrem resultats o balanç, no?, del que suposa que està en contra. Volies afegir algun punt abans de canviar de qüestió?
Sí, és una coda. També ha sorgit polèmica per la sol·licitud d'Argèlia d'unes repatriacions. Yo ahí veo una gran oportunidad, porque, y también se ha politizado, ¿no?, porque alguien dijo, bueno, si se llevan 7, que se lleven 70, bueno, pues está. Al final, en el problema específico de Baleares es con Argelia. Argelia solicita la repatriación de 7 menores cuyos padres lo han solicitado. Bueno, yo creo que es el momento ideal de plantear eso, decir, oye, hablemos de estos 7, pero hablemos de estos otros. No pensemos, lo normal es que a lo mejor esos chicos que tienen o que pueden ser susceptibles de tener unas familias en su país de origen que se puedan hacer cargo de ellos, hablo de argelinos. Y hablo concretamente de argelinos porque en Argelia la situación económica, social, puede gustarnos más o menos, pero no es Mali ni es Sudán. Es un país que tiene un PIB bastante razonable y con el que se tendría que, desde luego, negociar. Y si ellos han abierto esa ventana para esos 7, yo creo que es el momento de decir, vamos a hablar de estos 7 y del conjunto del problema que tenemos con la inmigración. Porque es la única forma que creo de verdad resolverlo es hablando con Argelia. Perdona que te interrumpí.
Cap problema. Per demà segur que tindrem alguns titulars, perquè sortiran les conclusions de què està en contra i també tindran més material per poder-ho analitzar. Ara, si vos sembla, el bisturí, uns consells publicitaris i tornem tot d'una, una petita pausa.
El dia. El bisturí. Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es que somos más siendo menos. La presión humana se reduce en Baleares en pleno mes de agosto. Eso dice la noticia en palabras de Ibestat. El mejor indicador del cambio de tendencia frente a la saturación, decía ayer mismo el conseller de turismo, el señor Bauza. La tendencia por tercer mes consecutivo a contener los excesos, que escribía la presidenta, la señora Proens. Un indicador que sirve para vender la mejor versión de las Islas Baleares estos días en la Feria Turística de Londres. Vender que si el mensaje que se lleva es el de nuestro turismo cultural, no hay cultura sin espacio, que la belleza se recrea en silencio y que solo se admira lo que se siente despacio. La recomendación perfecta sería la de que al descenso de cuerpos se uniera la rebaja de la prisa. Rebautizar este archipiélago con la palabra calma, Isla de la Calma, que tuvo en un pasado equilibrado y esplendoroso. Erradicar este mundo turístico de tróler, eso infernal que arrastra, que tira del turista ansioso de estar en todos los lugares a la vez. Si crece nuestra población y descendemos nuestra presión en 13.500 personas, y si además resulta que los turistas que nos visitan baten récord de empleo y de gasto en Baleares, y si además no se cumple ese ansioso vaticinio de nuestra izquierda anterior, la que dejó la saturación llegando a más de 17 millones de turistas, si no ven ese marcador soñado y cacareado de que lleguemos a los 18 millones, es que de alguna forma estamos en el buen camino. Y ya el lunes, siempre vacíos. Más.
When I see you, darling, it's like we
Sempre ve de gust reprendre el programa al ritme dels Beatles en un dia musical en què precisament parlàvem d'aquest nou disc de Rosalía. Però no parlarem de música, tot i que les notes d'aquest tema que vos agradaria. Me digueu que veniu per
en José Luis, és un friqui de Rosalía avui. En sap moltíssim.
No, no.
Sí, sí, que és sí, vera, sí. És vera que José Luis té un gran repertori musical. A més que tu ets músic.
Sí.
Bueno, això són paraules majores.
Ho ets. I ho deixarem un dia. Això és vera que dona igual no, igual no tant de joc, com l'estrena del nou disc de Rosalía, però sí que és vera que és un tema molt recurrent perquè vos podríem demanar menys quin és el nou capítol, no?, del cas Ábalos, Coldo, torna en el punt de mira. I per què? Anem a afegir els nous titulars i així vos explica els ingredients, sobretot per aquells que aneu seguint de prop aquesta trama. L'Audiència Nacional investiga els pagaments en metàl·lic del Partit Socialista a l'exministre Ábalos i el seu assessor, en Coldo García. S'ha adoptat la decisió després de rebre l'escrit del Tribunal Suprem en què s'instava a indagar tot aquest dobbés en metàl·lic de l'exministre i de Coldo i del seu assessor. Varen trobar missatges en els quals s'al·ludia aquest dobbés en efectiu que no estava recollit en el document del partit i després de conèixer aquesta qüestió, la formació va aportar nous documents, nova documentació, i així va intentar justificar d'on venia aquest dobbés en metàl·lic. El Partit Socialista va negar l'existència d'una comptabilitat paral·lela, no? d'un pla, d'una comptabilitat B paral·lela a la oficial. Però vos deman, dins tota aquesta trama que cada dia sembla que afegim, perquè això és una realitat, cada dia afegim un nou ingredient, què pot suposar aquesta nova línia d'investigació del dobbés en metàl·lic? Quique?
Bueno, després de tant de dubtes que s'han generat tots aquests mesos, veig bé que s'investigui realment si hi ha això i si no hi ha cap problema per part del PSOE, si no hi ha hagut realment res de lo que ara s'investigarà, pues no han d'estar preocupats de res en el partit. I lo important és que quedi resolt i que no hi hagi dubtes. Ara bé, sí que és vera també que assistim a una sèrie de temes judicials que no se poden deslligar de la política, que aquesta imatge de que el PSOE surti, bueno, sigui més erosionada encara més de lo que ja està per tots aquests anys de govern, evidentment és una cosa que desitja molts polítics i oposició i també altres estaments de la societat espanyola, no? Però ho vull dir perquè aquesta setmana justament hi ha hagut una sèrie d'avances amb el tema del cas del fiscal general també que donen a entendre que a lo millor pues, hi havia molts més contactes que tenien aquell document que suposadament s'acusa que va filtrar el fiscal. Ho dic perquè s'ha de tenir tot un poc en context, no? I en tot cas veig positiu que se investigui, per què no? Vull dir, hi ha massa dubtes per no fer-ho.
Sí, és important, i especialment perquè d'això depèn la governabilitat d'Espanya, si és que Espanya té governabilitat, perquè sembla que ja arribem a un punt en què vivim constantment en la inestabilitat. Per què? Perquè els socis de govern, especialment Esquerra Republicana de Catalunya, ja ha dit que una possible compta veda del Partit Socialista seria la línia vermella per deixar de donar suport al Partit Socialista.
És una peça separada de tot això.
I el que s'investiga és realment si Coldo i Ábalos feien servir els pagaments en metàl·lic del Partit Socialista per blanquejar diners que provenien de les comissions que ells varen presumptament obtenir de la venda de mascaretes durant la pandèmia. Ells el que feien era justificaven davant del Partit Socialista, per exemple, pues, hotels o trasllats o un avió o un tren, el que sigui, i el Partit Socialista els hi pagava en metàl·lic, no? I els investigadors el que sospiten és que ells feien servir aquests pagaments en metàl·lic, els famosos sobres que tots han vist aquestes imatges, de si això era una via per Coldo i per Ábalos per blanquejar diners. És important perquè precisament els partits que donen suport al Partit Socialista han dit que és la línia vermella. Si es demostra que hi ha una caixa B del Partit Socialista, deixaran de donar suport al govern. I és important també per la mateixa la credibilitat del Partit Socialista, perquè recordem que el Partit Socialista va arribar al govern per una moció de censura en contra de Mariano Rajoy per la corrupció i per la caixa B del Partit Popular. Per tant, és que justament el que estarien criticant seria el que, tot i que molt presumptament està investigant la justícia si passava en el Partit Socialista. Per tant, per mi és fonamental que es pugui aclarir això, perquè, de fet, i ja que veig el José Luis que vol afegir la seva... T'he trobat a faltar, José Luis, que feia molt que no coincidíem amb
la tertúlia. Ha aixecat la mà,
sí. És important... És important que s'estudiï per saber si realment existia aquesta caixa B o no existia, per saber si realment el Partit Socialista va finançar i ha tingut un finançament il·legal o no l'ha tingut.
No, yo era para quitarle el adverbio a muy presuntamente, o sea, no es muy presuntamente, es presuntamente de momento como mínimo, porque lo que ha ocurrido, aparte de la explicación que ha dado Angie, es
que alguien, bueno, es que hay que imaginarse la escena físicamente. Alguien del PSOE se va a un banco y se lleva 900.000 euros en efectivo. Esto, en fin, ya la cosa ya llama la atención. A mí, no sé si habéis intentado pagar algo en efectivo con una cierta cantidad, pero es realmente...
Hay que tenerlo para intentar pagarlo.
Hay que tenerlo, pero se puede haber ahorrado. Yo intento, es decir, hay que tenerlo. Es decir, lo de los pagos en efectivo, no sé, es que en sitios es que casi ya es casi imposible. Pero bueno, dejando eso al lado... ¿qué ha ocurrido? Que hay unos pagos, hay unos sobres, hay un informe de la UCO y eso es el instructor, perdón, del Tribunal Supremo llama a declarar a las personas del PSOE, que son los que llevan pues esa contabilidad y eso. Y entonces, después de tomarles declaración, lo deriva a un juzgado para que lo investigue porque entiende que hay indicios de delito. Es decir, esa es la verdadera situación procesal. Lo que ocurre es que todos los juicios paralelos que hacemos los periodistas, porque nosotros nos pasamos el día haciendo juicios paralelos en las tertulias, es a lo que nos dedicamos, en gran parte, ya han dejado de tener sentido. Porque, es decir, desde el momento en que no se puede derivar ninguna responsabilidad política de nada en España, porque no va a dimitir nadie por nada, y entonces la moral política, la ética política, se ha derivado al Código Penal, que es tremendamente garantista. Entonces, hemos decidido que no vamos a hacer nada y no va a pasar nada y todo va a seguir igual y el gobierno va a seguir gobernando porque nadie va a dimitir y entonces habrá que esperar a la sentencia, al parecer, del asunto que ha empezado a investigar ahora la Audiencia Nacional, que puede pues, tardar varios años. Y entonces, sabiendo que juegas con ese terreno de, bueno, yo ahí no tengo que hacer absolutamente nada, hoy no tendría que haber gobierno en España. Bueno, tendría que haber gobierno, pero en España tendríamos que estar llamados a las urnas hoy, en un país normal. Porque ayer el bloqueo de Junts significa...
Es que parlarán,
tú antes decías, es que ahora Esquerra Republicana ha dicho que claro, que si hay financiación ilegal ellos no les van a apoyar. Pero ¿a qué más da si les apoyan? ¿No? ¿Para qué los quieren? Ya no les hace falta. Es decir, el gobierno ha decidido que de aquí al 27, si es que es lo que ha decidido, a lo mejor de aquí a una semana nos da una sorpresa, pero ha decidido que de aquí al 27, todo vía decreto, el Parlamento lo podemos cerrar, que yo lo veo bien. Y Angie seguro que se ríe con esto. Yo creo que cuanto menos leyes se aprueben en un país, muchísimo mejor para ese país. Y sobre todo si son las ocurrencias de leyes que se han aprobado en la última legislatura. Mejor que esté parado. Pero al final la cuestión es que no va a pasar nada. No, absolutamente nada. No va a dimitir nadie en los próximos años y entonces habrá que esperar a que se derive esto en el juicio final.
Però m'has fet pensar en una cosa, ara, quan comentaves això, el tema de que ara no serveix de res serrar tertulis i fer judicis periodístics perquè al final ningú dimiteix. Clar, però és que precisament un problema que considero important és que han fallat com a quart poder perquè si tu de qualsevol notícia fas un Watergate, que és el que passa en aquest país, que tens portades com si fossin el escándalo del año o de la década.
Perdona, és que todo lo que está pasando en España es peor que lo que Watergate.
Sí, però no ho dic per aquest cas concret, ho dic perquè
objetivament
els darrers anys jo tinc aquesta sensació, a nivell de... Podem xerrar fins i tot a nivell de Balear o a nivell espanyol. Vull dir, tinc la sensació de que tot és Watergate, tot se treu del context i tal. Clar, i així també perds... per ser perspectiva de realment del que estàs informant i de ser jerarquització de notícies.
Però insisto, si tu te vas al objeto del famoso caso Watergate, que és el paradigma del periodisme d'investigació, o sea, es queda risa al lado de esto. Perdona que te diga, pero es que es poca cosa, ¿eh? Hombre, como no vamos a...
Ara t'has marcat un titular.
No,
el Watergate no res a la vora del que tenim. No, deixa de ser crida, nen.
No, però és que decidme perquè... O sea, contradecidme.
Bueno, jo sí que faria una distinció entre... no entraré en el cas de Watergate, ok? Però sí que faria una distinció entre els diferents casos que afecten al Partit Socialista o al president del govern amb aquest, perquè jo aquest sí que crec que té una importància... radical, és molt, molt important. Va ser Pedro Sánchez qui va anomenar dues mans lletres que li ha sortit rana, perquè va ser Santos Cerdán i ha estat José Luis Ábalos. En el Ministeri de Transports presumptament es feien aquestes mordides, etcètera. Vull dir, crec que és un cas molt, molt, molt seriós i és una vergonya. Amb el cas de, per exemple, el fiscal general, que el que s'estudia és si va filtrar un correu a uns periodistes, que no dic que no sigui greu, però, hombre, jo crec que la diferència entre robar a tots els espanyols i filtrar un correu, crec que hi ha una diferència. Una
altra cosa és... Angie, però, Angie, a ti no has tenido la ocasión de que a ti te acusen de revelación de secretos y que te tengas que ir a un tribunal a defenderte?
No, a mí de momento no me han acusado
pues
de nada.
Pues a mí me ha pasado eso. No pasa nada. No, es decir, a mí me ha pasado, yo he tenido que ir a un juzgado por una supuesta revelación de secretos, afortunadamente me salió bien, porque, en fin, yo creo además que los periodistas estamos para revelar secretos, pues ¿para qué nos quieren? Pero bueno, en cualquier caso, pues el fiscal general del Estado está juzgado porque hay unos indicios abrumadores de que hubo una revelación de secretos en su entorno, y también veremos cómo acaba, porque también veo que ya se da por sentado que le va a salir bien. Yo no lo veo
bueno,
tan claro.
Bueno, porque no hi ha indicis de delicte, no hi ha una prova en particular, t'ho dic perquè els companys que han anat a declarar són companys meus de Liero.es, que jo conec a aquestes persones que estan sent investigades perquè en teoria haurien rebut aquest correu electrònic per part del fiscal general, però és que no hi ha cap prova en contra fiscal. Si tu no tens una prova, no tens un email que hagi sortit a la fatal entrada de fiscal general.
Hay pruebas testificales de la fiscal Lastra, que dijo el otro día claramente que había el mismo día por la mañana, le llama a las 9 de la mañana y le dice, ¿pero qué habéis hecho? ¿Habéis filtrado esto? Bueno, vamos a con las notas de prensa y tal. Bueno, en fin, hay pruebas y hay pruebas de descargo, que son esas declaraciones de los periodistas, pero hay otras pruebas que se pueden interpretar como pruebas de cargo. Ya lo decidirá, que además lo va a decir la sala máxima que puede decir esto. O sea, eso es inapelable, porque solo hay una instancia, entonces ahí hay un montón de magistrados del Tribunal Supremo que nos sacarán de dudas.
En tot cas, és un procés que se troba sota investigació, encara no tenim la conclusió, una peça separada d'aquest dobbés en efectiu, que, per cert, parlant de dobbés, sabeu qui té dobbés i molt? En aquest cas, la gent que paga fins a 1 milió d'euros per habitatges ocupats a Mallorca i afecta, sobretot, a barris obrers. És un reportatge que du el diario.es de la nostra companya Angie Galvin, que mos parla com els preus dels immobles, en aquest cas ocupats, s'han duplicat en el darrer any. En tot aquest ventall d'anuncis que no se poden visitar, perquè clar, quan tu poses a la venda un habitatge que està ocupat, tu no pots anar a visitar-ho, com viuen habitatges sobretot de luxe amb propietats que són més modestes. Però el que fa uns anys era una excepció, ara sembla que és com un nou nínxol de mercat.
Sí, em sorprèn el mercat immobiliari de les Balears perquè sempre trobes una nova alternativa, no? Sempre hi ha forma de treure diners. En aquest cas, és que pisos que en 2023 podien costar 25.000 euros o 50.000 euros, ara els trobes per 200.000 euros amb ocupes. Clar, i en el mateix anunci te diu que és un pis que no pots visitar, no saps en quines condicions te trobaràs el pis quan puguis fer fora aquestes persones. I clar, hi ha dos tipus de perfil que compren aquests pisos. I un perfil molt minoritari, que són persones que només poden accedir pels preus disparats de la compra d'habitatge aquest tipus de pisos, que estan un 50% rebaixats del seu valor real de mercat. I després, la majoria són inversors, que el que fan és compren els pisos perquè estan més baratos que el que costaria aquest pis si sigués unes circumstàncies normals, i això esperen 9 mesos, un any, 2 anys, per fer fora els ocupes. No saben en quin estat es trobarà el pis, però el reformen i el venen, no? I ara sembla que és una nova modalitat de compra i d'especulació a les Balears, això de comprar un pis amb ocupes.
Has de tenir dobbés i has de tenir temps.
Sí, i perquè no pots demanar una hipoteca. És a dir, que justament en José Luis ens demanava fer pagaments en metàl·lic. Clar, no pots demanar una hipoteca, has de tenir tots els diners perquè cap banc te donarà una hipoteca amb un pis que estigui ocupat, no? I és una altra vuelta de tuerca, no? Diguem-ne, per dir-ho en castellà, del mercat immobiliari de les Balears, que sempre ens sorprèn.
Però això responde, fíjate, al final, sempre és quan jo, sobretot en el tema de la vivienda, se habla muchas veces de intervenir el mercado, ¿no? Y yo siempre digo, las leyes del mercado no son leyes que estén promulgadas por el Parlamento, es decir, son inmutables, ¿no? Eso funciona así. Y entonces, cuando intentas cambiarlas, entonces es como ir contra la física, ¿no? Yo es un poco una teoría que siempre he tenido. Entonces, no soy nunca partidario de intervenir en las leyes más básicas del mercado. Pero esto responde a eso. Es que es una pura ley del mercado lo que tú dices, es decir, es una vivienda que está en una situación de muy difícil acceso, pero sigue estando sobre un suelo que tiene un valor, y entonces el mercado se mueve en torno a eso y dice, bueno, pues esto lo vamos a comprar más barato, tenemos dinero y tenemos paciencia. Pero, y de esto le vamos a sacar una rentabilidad no del 100%, sino del 150% o del 200%.
És curiós, perquè anys enrere era impensable comprar un pis ocupat, ¿no?
Pero lo que dice Angie, cuando has dicho son sobre todo inversores tal, lo ven como un negocio. Es decir, lo ven como la posibilidad de conseguir suelo barato en Palma. y tiempo y una inversión, evidentemente no a corto, sino a largo plazo. Y entonces,
mira, el diario.es parla de llocs com, per exemple, Son Gotleu, Son Oliva, municipis de l'interior de l'illa, Llucmajor, Manacor, en el Pla també s'ofereixen pisos de luxe, xalets fins i tot amb piscina, i clar, han d'especificar tot en, el, en la descripció, ocupat il·legalment, perquè sàpiguis el que te pots enfrontar. M'imagino que la resta de les illes també, això vos centreu sobretot a Mallorca, però estic segura que també Eivissa, qui sap si també es veu afectada per aquesta situació. Hem de fer una petita pausa per publicitat, si volíeu... Perfecte, idò. Parlarem d'aquesta qüestió i d'altres, perquè és vera que l'actualitat avui ve ben carregada. Si vos sembla, escoltam uns consells i reprenem aquesta xerrada tot d'una aquí a IB3 Ràdio i també a IB3 Televisió.
El dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és formació.
Torna a la Fira de la Gent Gran.
Un dia dedicat a tu. Un espai per trobar-nos amb amics, compartir aficions i gaudir de tot el que fem plegats.
El diumenge 16 de novembre, Set Salines acull la segona Fira de la Gent Gran del Consell de Mallorca.
Tallers, música, ball, paradetes i molt bon ambient t'esperen per viure una jornada plena d'energia.
Fira de la Gent Gran, diumenge 16 de novembre, de 10 a 17 hores a Set Salines. L'organitza el Consell de Mallorca. Ens veiem a la Fira.
No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé en sa parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer d'això?
Pues quan va acabar sa festa.
Els caps de setmana i IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
Fantàstic, no els van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas. El dia, amb Marta Grau.
9:47. Just abans, José Luis Miró ja havia fet spoiler, no?, de que un dels temes que abordaríem en aquesta tertúlia seria la posició de Junts, no?, i de quina manera podria suposar un bloqueig de cara en aquesta legislatura. Posa el govern de Pedro Sánchez entre s'espasa i separat, d'alguna manera. Recordem, han anunciat el rebuig a totes les lleis en tramitació, pràcticament parlant d'una vintena, inclosos una qüestió molt important, com són els pressupostos de l'any que ve. Han presentat esmenes a la totalitat a totes les lleis i consideren que Pedro Sánchez no pot governar d'aquesta manera. Comença ara per tu, José Luis, que no, sí que és un tema que deies. Bueno, de quina manera complica tot això el desenvolupament?
La verdad es que se me había olvidado que estaba en la lista y entonces por eso lo... Bueno, es un poco la posición que expresaba en la anterior intervención. Está bloqueado el gobierno completamente, la gobernabilidad del país está bloqueado, el Parlamento no podrá aprobar leyes, no podrá aprobar su principal ley, que es la ley de presupuestos, entonces, y además lo ha planteado no a término de un año, sino del conjunto de la legislatura, que luego siempre se podrán cambiar de opinión, pero en cualquier caso nos estaríamos yendo al 2027 con los presupuestos del 24. Eso no es lo lógico. Ya te digo que yo tengo otra opción, un punto de vista en el que tampoco creo que a un país, porque no lo gobierne su presidente, pasa nada. Pero eso es un debate súper largo que podríamos tener otro día.
No,
ves.
No, sí, que el tema de Junts, en el final, ja se sabia que no votarien, ja van anunciar que no votarien a favor dels pressupostos. Vull dir, el vot en contra de Junts en els pressupostos ja s'ha donat per fet per part de Moncloa, vull dir. Clar, en el final Junts aquí que fa? Ja està en modo d'eleccions, perquè tenen, a més, d'ençà que van donar suport al president Sánchez, ha aparegut l'Aliança Catalana, que no estava dins dels plans de Junts. Junts té un problema intern molt greu, tot se dirigeix des de fora de Catalunya, precisament, no? Des de Waterloo. Clar, ells estan amb aquesta estratègia de ruptura progressiva, no? Han anat fent com a distanciaments dels darrers dos anys, d'ençà que varen fer el suport que varen donar al president, però realment jo crec que se pot... Vull dir, és més una escenificació. És una significació perquè tenen aquest problema a nivell d'eleccions catalanes, que saben que probablement perdran moltíssimes batllies, que perdran molt de molta representativitat allà, perquè tenen, bueno, clar, han estat 10 anys fent en un procés i la gent, home, suposo que té un límit, no?, la gent, i ja s'ha donat compte de que el projecte que tenia Junts en el cas de Catalunya pues, era completament una mentida. I això, doncs clar, ara doncs, la gent doncs, apostarà per un altre lo de sempre, però ara provaran doncs, l'Aliança Catalana. Tampoc sabem fins a quin punt se votarà en aquest partit, no? Vull dir, però sí que et són de jositat, doncs donen que pujarà bastant, no? Així que, no sé, realment aquí, jo el PSOE o el Moncloa, quan fent declaracions, els veig bastant tranquils, com a dient, això ja ho sabíem, ja estava tot... De fet, els beneficia electoralment, al PSOE ja li va bé distanciar-se de Junts, a Junts li va bé també distanciar-se del PSOE. Clar, no sabem si ho comptaran fins al 2027, això ja és complicat, però ja ho veurem, no?
Bueno, la seva voluntat del govern a governar sense pressupostos, ho ha dit en diversos pics el president del govern, i sí que s'esperava, perquè de fet Junts ja ha fet declaracions públiques que deia el suport al Partit Socialista no és gratis, prendrà un otoño caliente, vull dir que ja hi havia declaracions de Puigdemont, a rodes de premsa que ha fet, que sí que ens donava aquesta sensació que en qualsevol moment deixarien de donar suport. Clar, no només són els pressupostos, sinó que, per exemple, si la llei de secrets oficials, etc, vull dir que hi ha moltes normatives que no s'aprovarien perquè Junts no dona suport a això, però jo estic... mira, que justament hem aconseguit que en un tema estiguem d'acord dels tres, és que crec que no passarà res, crec que, però això hem de... És raro que estem d'acord tots, però crec que no passarà res, perquè el Partit Socialista ja ens ha demostrat que pot governar sense tenir el consens majoritari del Parlament. L'estratègia de Junts, pues, quina és? Pues, intentar estirar el xicle, no? Diguem-ne, és el que fa Vox amb el PP a les comunitats autònomes, perquè sap que el PP no té majoria suficient per governar, i és el que fa Junts amb el Partit Socialista, el govern central, perquè sap que el PSOE no té aquesta majoria suficient per poder governar, no? Que ens demostra Junts que uno no canvia, no? O sigui, Junts que és, perquè sempre quan s'exerra la majoria d'esquerres o progressista al Parlament, a mi me fa gràcia i dic, bueno, és que partits d'esquerres, gent que sigui d'esquerres al Parlament n'hi ha molt poca, perquè si Junts és un partit d'esquerres, és una majoria progressista, vamos, és que em sembla un acudit i un insult contra la nostra intel·ligència, perquè Junts que és un partit de dretes nacionalista català, que jo ho respecto, vull dir, però no és un partit d'esquerres ni molt manco. Bueno, de fet, avui publicàvem al diario.es que Junts es va reunir, crec que va ser dilluns, aquesta setmana segur, amb els empresaris catalans per explicar-los per què es manifesten en contra del govern de Pedro Sánchez, perquè han votat en contra de la jornada laboral de 37,5 hores, etcètera. És a dir, mesures que beneficien el que saben que és el seu target, que són els empresaris catalans, la gent amb diners de Catalunya. I Junts el que fa és complir el seu programa electoral però... i governar.
Lo de bloque progresista no lo inventó Junts. O sea, no. Se ha hablado de bloque progresista...
Habla el gobierno de bloque progresista. Sí. Yo me río de que eso sea un grupo bueno, bloque
ya,
progresista.
Ya, pero bueno, ha sido la retórica hasta ahora.
El grupo de la moción de censura.
Es decir, no vamos... que Junts es de derechas nacionalista, sabe de siempre. Sí. Pero
pues hay gente
ahora
que parece que se olvida. Bueno, pero o que no quiere verlo.
Hasta ahora nos han vendido que era de bloque progresista. Porque,
pues me río yo, seré que yo soy la pasionaria.
No. Bueno, es que durante el proceso había gente que volía creure que el proceso era en clau progresista. Eso se va a intentar desde a part de sobiranisme o independentisme d'esquerres, se venia molt aquesta idea, que enmig, bueno, tenia coses que sí, res és blanc i negre, però...
Y otra cosa en la que seguro que estamos, y la hemos comentado un poco todos, vosotros dos, y yo me sumo, es el que aquí todo cambia, es decir, toda esa percepción de que Junts no es un partido progresista, pero se puede hacer pasar por lo que sea en determinadas circunstancias, y entonces lo incluimos en el bloque, y esto es... Porque es un bloque anti-PP o anti-PP-Vox, ¿no? Pero, bueno, a la final
está en ese bloque, ¿no? Porque ha estado gobernando y ha estado dándole apoyo al gobierno del PSOE hasta ahora. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué de repente? Porque, claro, entonces ve que a lo mejor esa inclusión dentro de ese mundo, de esa idea de progresista, le están adelantando por el interior. Con el fenómeno de Alianza Catalana, lo digo porque, para dejarlo claro, es decir, la presencia del fenómeno Silvia Orriols en Cataluña, eso es un terremoto para la política catalana que tiene sus derivaciones hacia la política nacional.
Volia dedicar els 5 minuts que ens queden, si me permeteu. No sé si vosaltres sou usuaris del transport públic, sovint.
Sí, bastant.
Angie, sí. Jo no. Tu vens amb moto, jo José Luis. Moto, sí.
I... Jo sóc autobús de tant en tant.
Vale, és que volia parlar d'aquesta qüestió perquè sí que se podria considerar com que s'ha donat la primera passa per garantir la gratuïtat del transport públic a les Balears per l'any que ve. Ja ho sabeu, el Senat ha aprovat la llei de mobilitat sostenible que inclou una esmena del Partit Popular en aquest sentit. La setmana que ve, el Congrés dels Diputats s'haurà de votar el text i si la cambra baixa també hi dona llum verda, la mesura garantirà que el govern rebi aquest finançament estatal necessari per poder subvencionar íntegrament el cost d'aquest servei, que ja saben que no és gratuït, que probablement ara diràs José Luis, no, ho pagam tots, evidentment, no? Però ara m'he avançat al teu argument.
Ja me conoce.
Home, a poc a poc, ja són quasi 2 anys, no? Com aquell que diu de tertúlies, mos coneixem tots un poquet. Es pot assumir, és una mesura necessària. Vinga, anem a fer una ronda de valoracions en aquests darrers 5 minuts que ens queden. Comença per tu ara, qui que li toca.
Ah, jo crec que ja s'ha consolidat, no? Any rere any això s'ha anat aprovant, s'han anat prorrogant. Una cosa que m'ha fet gràcia, sobretot o que ho he relacionat ara que vaig veure que el PP, per exemple, criticava públicament l'elecció de nou balde del futur balde de Nova York, és que una de les mesures del futur balde de Nova York és que els autobusos siguin gratuïts. Que hi hagi...
Vaya ejemplo.
Que hi hagi un tema de gratuïtat universal pels infants. Crec que, bàsicament, de tot el repertori que va anunciar, només el topall dels lloguers o del tema del preu de l'habitatge, l'altre és el que practica el PP a Espanya.
No pensava jo que el Barça de Nova York tornaria a ser notícia perquè ha estat la inspiració del nostre sumari, on hem parlat si se necessita gent que defensi causes perdudes, perquè va ser accionista de l'Oviedo,
sí, això
i això ho hem descobert i mos ha aparegut meravellós, no? Perquè no desaparegui el...
Però vull dir que és curiós, no? Perquè veient les diferències radicals que hi ha en tots els països. Moltes mesures que proposa ell com a revolucionaris als Estats Units, perquè ho són allà, aquí s'estan fent per part del PP, vull dir, i bé que se faci, vull dir... Sí.
El tenim aquí a pantalla, el batle de Nova York, que no sabíem que seria també protagonista de la nostra tertúlia, però de sobte sembla que sí que ho és. Angie.
Jo amb aquesta mesura tinc opinions encontrades, perquè crec que sí que pot afavorir que la gent faci servir el transport públic, però si no va acompanyat d'un augment de les freqüències, realment tu vas, agafes autobús a primera hora. Jo tinc classes en ACSAC normalment a les 8 de la matí, i això és esto es la jungla, vull dir, és que la gent es baralla per muntar-se l'autobús, vull dir, clar, la gent, els nens que agafen, que és hora punta perquè la gent va a treballar, els nens agafen l'autobús per anar a l'escola o a l'institut, i després 3 o 4 profes que agafen l'autobús per anar a fer feina. Per tant, crec que això ha d'anar acompanyat primer d'un augment de les freqüències. I també soc una mica crítica perquè crec que les mesures que beneficien tothom, independentment de la renda, crec que no són justes. Vull dir, jo crec que, Pantura, la gent que sí que podem pagar l'autobús, crec que no haurien de beneficiar-nos d'aquesta. I jo m'incloc, vull dir, evidentment, jo faig servir l'autobús i no pago perquè som ciutadana de Palma i el faig servir. Però crec que s'hauria de perfilar molt més, vull dir, perquè se'n seran, en el cas de la meta de Palma, de 26 milions d'euros, si no me'n falles a memòria, són molts diners. Per tant, crec que haurien de ser mesures no tan generalistes, sinó més enfocades en funció de la renda.
És una postura intermitja molt coherent.
Jo crec que si lo que queremos es que haya servicios públicos de calidad, habrá que financiarlos. Entonces hay que financiarlos por una parte vía impuestos y por otro vía el propio usuario que lo utiliza. Entonces si pagas un precio razonable, como se hace en todo el mundo, en todas las ciudades, y ese, claro, eso es el buen sistema para financiar un buen servicio público. Si todo el mundo, si nadie lo paga, pues es decir, si al final es gratuito y además no hace distinción de renta, como dice Angie, pues al final hay menos dinero para el servicio público. Y yo creo que ir en autobús, pues no te digo que te tuviera que ser caro, pues tienes que pagarlo.
Era muy caro, Palma.
Era muy caro. bueno, pues a lo mejor se tenía que plantearla.
Yo no vivía a Madrid, vull dir, no sé, no te sentía avanzar esa gratuita.
Que a mí me da igual pagarlo. Es decir, en el sentido, yo no lo uso, pero bueno, ya está, me corresponde y yo elijo otro medio de transporte porque desde el momento en que es gratuito yo podría usarlo. Y me dice, pues úselo, no me diga que no quiere pagarlo, empléelo, pues ya está, ¿no? Pero sí que es cierto que y puedo hacer una cosa sobre la...
Tens 55 segons.
El alcalde de Nueva York. A mí Nueva York era una ciudad que me quedaba por visitar.
No me digues, ay José Luis, seguro que dirás en aquests 50 segons.
O sea, gobierna
segons.
Trump y no te importara, gobierna
en Nueva York era una ciudad, efectivamente, sí, pero tal cual. Y es una ciudad que me quedaré sin visitar porque en un año será el Cairo.
Ahora sí que te has quedado amplio.
Que está, y luego, pero siempre me quedará Varsovia.
No ens queden més segons per afegir més titulars. Aquest no deixa ningú indiferent, però no el podem debatre, perquè és veritat que se mos ha esgotat el temps de tertúlia. José Luis, Angie, Quique, que tingueu un bon cap de setmana.
Igualment.
Notícies, continuem tot d'una aquí al dia.